El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El coronavirus ha capgirat de cap i de dret el nostre dia a dia fins a límits del tot imprevisibles abans de conèixer la Covid. Però el cert és que la història ha estat marcada per diferents pandèmies, com la pesta negra, que va provocar un bon grapat de morts, o la grip del 18, que va matar entre 50 i 100 milions de persones entre l'any 1918 i el 1919. La Fundació Bosch i Cardellà, que ha organitzat el curs d'Història al Vallès, la pandèmia de grip de 1918, que arrenca aquest vespre a les 7 amb la sessió inaugural de la grip del 1918, Fragilitat, Desmemòria, Ciència i Política, a càrrec d'Alfons Zarzoso, que és el director del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya. Aquí podem saludar a aquesta hora al cafè de la ràdio de Ràdio Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Comencem una mica sabent quatre coses d'aquesta grip del 18. Quan va aparèixer el primer cas de grip del 18? Això ho podem tenir documentat?
Bé, ja darrerament s'han fet investigacions per tal d'intentar trobar aquest pacient zero i bueno, doncs, es parla d'un possible camperol a França, es parla també d'un possible immigrant xinès contractat per a fer determinats en les companyies de treballadors xinesos que doncs, treballaven a Bèlgica i a França. I l'altra línia de treball sobre aquest pacient zero doncs, el situaria als Estats Units, no? Un camperol, si no recordo malament, de Texas, doncs que és reclutat per l'exèrcit nord-americà i a partir d'aquest moment, doncs, aquestes són les elucubracions sobre aquesta cerca del pacient zero, no? Que bueno, doncs, sempre pot tenir una certa utilitat, però bueno, com a punt d'arrencada, no?
Sí, sí. Fins i tot en cert punt anecdòtic i tot, no? Perquè al final dius un cas que s'estén d'aquesta magnitud. I a partir d'aquí, com s'estén?
Efectivament. És un cas fonamentalment, doncs, té un caràcter fonamentalment anecdòtic, no? Doncs, bueno, el context és important, no? És el de la Primera Guerra Mundial. I clar, acabant la Primera Guerra Mundial, doncs els moviments de tropes a nivell internacional són extraordinaris en aquell moment, no? I això doncs va facilitar enormement la seva difusió. Es tractava d'un síndrome respiratori molt infecciós i ràpidament es va convertir en epidèmic i atès el caràcter mundial, doncs aquesta epidèmia, inicialment localitzada, doncs va esdevenir pandèmia.
I per què, si en cap dels casos en el naixement d'aquesta grip va passar a l'estat espanyol, per què se la coneix com la grip espanyola, també?
Bueno, com passa cap a Espanya? Doncs això també hi ha els historiadors que han treballat sobre aquestes qüestions han posat de manifest, doncs, per un costat, un flux de població immigrant que fonamentalment treballadors temporers i veremadors que tornaven cap a Espanya especialment en el que seria el segon cicle pandèmic, no? És cap al mes de setembre, octubre. I això doncs també lligat a les possibilitats de transport que hi havia en aquell moment, especialment parlem del ferroviari, doncs això va precipitar una ràpida extensió, no, de l'epidèmia. Per què se l'anomena, d'altra banda, amb el nom aquest de grip espanyola? Doncs perquè, com deia abans, el context inicial, el primer cicle pandèmic d'aquesta grip del 18, doncs té lloc en la primavera del 18, doncs té lloc encara, com comentava, durant la Primera Guerra Mundial, no? I això vol dir que, en un principi, si bé no era obligatòria la notificació de casos d'aquesta malaltia infecciosa, sí que és veritat que les primeres notícies comencen a circular a Espanya, no? I aleshores l'epidèmia tenia lloc també a d'altres països d'Europa i a les repúbliques americanes. Però atesa la circumstància bèl·lica, doncs s'instaura una censura, no? una prohibició de dir en veu alta, doncs, de comunicar públicament l'existència de baixes causats per aquesta malaltia. En canvi, com dic, doncs, a Espanya es comencen a aparèixer notícies a la premsa i bueno, els cònsols també estrangers que hi ha a les diferents poblacions espanyoles comuniquen també a les seves, als seus països l'existència d'aquesta malaltia i bueno, doncs, fins i tot ràpidament fins i tot ho trobes als articles científics del 18 i del 19, com a França, Anglaterra, a Holanda, a d'altres, Alemanya, se li anomena amb aquest nom, grip espanyol.
Va provocar una gran mortalitat?
Doncs sí, en principi, les darreres dades internacionals doncs, parlen d'entre 50 i 100 milions de persones, no? Comparativament, doncs, és molt important, no? Perquè és un... En el context de la Primera i la Segona Guerra Mundial, doncs seria una de les principals causes de mort de la població mundial, no? I bé, a nivell espanyol, per exemple, doncs la mortalitat va ser prou significativa, i potser encara ho va ser més la morbiditat, no? És a dir, el nombre de població afectada, no? Es parla de que en el cas espanyol nos va afectar més o menys a uns 8 milions de persones i que van morir aproximadament entre 250 i 300.000 persones, no? Això representava més o menys l'1% de la població, no? I més o menys les dades són semblants per a Catalunya. Estarem parlant d'unes 700-800.000 persones afectades i una mortalitat d'unes 25.000, que aproximadament. En el cas de Barcelona, doncs, parlaríem d'una afectació de 200-250.000 i una... d'un nombre de víctimes aproximat al voltant de les 15.000. No? Clar, això són dades significatives, no? I prou importants. També és cert, doncs, que la malaltia no... Si bé va morir, doncs, i va afectar personalitats destacades, autoritats, doncs, des de la família reial a d'altres persones significatives des del període, doncs la malaltia no afecta de la mateixa manera el conjunt de la població, no? Sí que és cert que hi ha una certa transversalitat, però clar, aquells que podien doncs, sortir de la ciutat o tenir un rebost més farcit o bé la possibilitat de pagar-se un metge, doncs com s'ha demostrat ara, no? La malaltia o les malalties epidèmiques al llarg de la història, el que han posat ben clarament de manifest els historiadors de la medicina és que tenen un odi de classe, no? És a dir, un condicionant de classe molt, molt evident, no?
Clar, de fet, aquesta és una pregunta que li volia traslladar, de fet, aquesta, perquè realment hi ha entès de classes, és a dir, realment hi ha hagut un canvi destacat a nivell de classes en aquella grip del 18, com alguns doncs, metges ens han explicat que també estava passant, no? En el cas de la pandèmia del coronavirus, on en les zones de ciutats molt més concorregudes o amb més habitants vivint al mateix espai, doncs clarament hi havia hagut una incidència més alta de la malaltia, no?
Sí, això és correcte. I no hi ha cap mena de dubte. No, malauradament no tenim dades molt i sèries del període per al cas de Barcelona. Bueno, després podem parlar sobre la desmemòria d'aquesta epidèmia, no? D'aquesta pandèmia de grip. Però per al cas de Barcelona, per exemple, se sap que en districtes com ara el districte 5è, que era el que ara coneixen com Ciutat Vella o el districte d'Hostafrancs i així doncs Sant Martí i Provençals van ser més afectats que altres parts de Barcelona, no? En aquest sentit doncs, tenim un coneixement relativament precís sobre aquesta incidència, no? També a la Barceloneta va ser un dels llocs més afectats. Per tant, estem parlant de llocs en els quals doncs, la densitat urbana era molt més significativa que a d'altres, no? Clar, també és veritat que el context higiènic bueno, era molt, molt deficient, no, en aquell moment.
Pel que fa a la mortalitat, em parlava d'aquest percentatge d'un 1% de la població. Per situar en aquesta mena de comparativa amb el que ha passat amb el coronavirus, tindria alguna cosa a veure a nivell percentual de la mortalitat de la població?
Bueno, el coronavirus en aquest moment en la mortalitat crec que són una mica més de 2 milions de persones a nivell mundial i estem parlant comparativament de l'epidèmia grip del 18 va ser molt més bèstia, no? Ja hem comentat dades d'entre 50 a 100 milions, no? Pues la manca de, com comentava, d'estadístiques precises en aquest període per circumstàncies bèl·liques o per deficiències administratives doncs ens ho impedeix saber amb exactitud. Però com estic assenyalant, la mortalitat va ser molt important, catastròfica, en la del 18, comparat amb l'actual. No? Crec que de fet, són dos mons completament diferents. No? Si voleu, podem parlar d'això. No? I com dic, doncs, la població afectada, doncs, clar, la morbiditat en aquell període doncs, era molt alta, potser tan alta com actualment, no? Però clar, la mortalitat en aquell període va ser molt superior, com dic, afecta determinades classes socials més que d'altres i una altra diferència significativa respecte a la situació actual és que aquella epidèmia doncs, va afectar fonamentalment a un rang de població que se l'anomena doncs, jove adult, no? És a dir, fonamentalment persones entre els 19 i 39 anys, no? O entre 20 i 40 anys, per dir-ho d'alguna manera. Però també amb una afectació dels infants i sobretot dels adolescents prou considerable. Això és un fet molt important, no? A diferència del que hem vist en l'epidèmia actual que va colpejar fonamentalment bueno, a banda de persones sense recursos, doncs a persones que més vulnerables, no? A persones grans que tenien potser o malalties de base o una fragilitat immunològica més gran, no?
Dic que l'efecte sobre la piràmide d'edat devia ser molt més brusc, no? Llavors en el moment.
Sí, clar, això va tenir unes conseqüències immediates en la dècada dels 20, perquè estem parlant de població en edat fèrtil i això va tenir un trasllat en les dues dècades següents. Això, bueno, les corbes demogràfiques així ho indiquen, no? Està clar. Però com dic, doncs és molt diferent, no? Aquell món d'aquest altre, no?
A què es refereix quan parla de desmemòria respecte a aquella grip? Perquè el cert és que quan vam començar a parlar de la pandèmia del coronavirus, per exemple, a l'Arxiu d'Història de Sabadell van treure a la llum, no, un document que hi havia sobre les mesures de seguretat de cara a la grip del 18, que era pràcticament el que estàvem fent aquí, no? Rentar-se molt les mans, sortir poc al carrer, molta higiene, fins i tot doncs, fer ús d'alguna mena, crec que deien alguna mena de drap per tapar-se la boca, no? Per tant, mesures molt similars a les que estem vivint ara, no?
Doncs sí, en aquest sentit sí que és veritat que hi ha com una mena de bueno, de alerta respecte a que no són tan moderns, no? Davant d'una epidèmia d'aquest tipus, doncs la sort que hem tingut és que des d'un punt de vista de tecnologia mèdica i de recerca biomèdica, doncs la vacuna doncs, ha estat extraordinàriament ràpida. No? Però quant al que siguin mesures de prevenció, doncs sí, es repeteixen. Aquest document que comentes és interessant perquè això forma part, es pot contextualitzar, no? Els serveis sanitaris de la Mancomunitat de Catalunya van enviar una comissió de metges al front francès i a visitar altres hospitals francesos i per veure què és el que s'estava fent. I bueno, doncs, quan van tornar aquests metges, que en concret eren el doctor Leandre Cervera i Joan Freixas, doncs, van recomanar tot un seguit de mesures. No? I aquestes mesures, doncs, en aquell moment, el president de la Mancomunitat Puig i Cadafalch les va comunicar als alcaldes de les poblacions corresponents a catalanes i bé, aquest informe, aquest ban, doncs d'alguna manera tenia aquesta font, no? I clar, això no parlava de desmemòria en aquest sentit, no? Sinó que jo quan parlo de desmemòria o de fragilitat de la nostra memòria, doncs és per un costat una cosa òbvia, no? Memòria col·lectiva d'una pandèmia no havíem tingut la major part de la població mundial, no? És a dir, calia tenir una mica més de 100 anys per haver viscut allò, no? En aquest sentit és evident, no? Però clar, el fet de ara ser important, no? Saber si aquesta memòria col·lectiva deixa alguna petjada d'alguna forma, no? Però en qualsevol cas, jo estava pensant en la desmemòria, no? En la desmemòria de per exemple, els historiadors, o per un costat, no? És a dir, els historiadors generals gairebé no han prestat atenció a les pandèmies en general, i en especial a la del 18, no? Ha estat l'epidèmia menys recordada i menys estudiada de la història recent, no? Malgrat que recordo que una de les paraules més interessants en el gran viewer aquest del Google era unprecedented, no? La paraula no hi ha, no, sense precedents, no? Mai havíem vist. Clar, el desconeixement de la història en general, doncs, és significatiu, no? I de sobte, doncs, ens adonem que no, no? Que pandèmies, per desgràcia, doncs, hi han hagut, respostes hi han hagut també de tot tipus i bueno, doncs, sí que és cert que els historiadors de la ciència i de la medicina en concret han prestat molta atenció a aquestes qüestions, però no pas els historiadors generals. D'altra banda, també és significativa la pèrdua de memòria immediata, a vegades per la censura, altres no sé, per exemple, avui dia o fa uns mesos es va posar, va tenir molta força el concepte aquí de fatiga pandèmica, no? Mm-hmm. Parlarem també breument aquesta tarda. És a dir, la gent doncs estava com cansada, no? De sentir parlar de l'epidèmia i notícies. Hi havia com això que és sindèmia, no? Una enorme massa informativa, estem desbordats per un costat i per altre doncs estem tan aclaparats i atemorits, doncs, que no volen saber més, no? I aquesta voluntat de girar full, no? Doncs després del 18, això sembla que també va passar, no? Els polítics, la població en general, hi ha una desmemòria ben significativa, no? Del que havia passat, no? D'aquell cop tan dramàtic. Aquesta desmemòria, en canvi, no té lloc en els metges, no? I tenim molts exemples de metges catalans doncs que es preocupen per aquestes qüestions, que comencen a assenyalar factors i això també formaria part d'una voluntat, d'una tendència creixent per part de la medicina catalana des de finals del XIX de participar en la construcció d'aquella societat, és a dir, un lligam entre medicina i política cada vegada més estret, no? Els metges podien anar a casa dels malalts, anaven de fet a casa dels malalts, eren molt conscients de les condicions de vida de bona part d'aquella població treballadora i clar, eren, en aquest sentit doncs, sabien que allò era el brou de cultiu absolutament necessari per a que qualsevol tipus de malaltia infecciosa doncs, es prosperés, no?
Doncs moltes gràcies a l'Alfons Zarzoso per haver-nos explicat avui al director del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya aquesta tarda, com dèiem, a les 7 a la Fundació Bosch i Cardellach, més detalls sobre aquesta qüestió. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
D'acord, moltíssimes gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.